Frankfurt, ciutat d'Alemanya, important centre financer i seu del Banc Central Europeu. A Catalunya també designa l'entrepà elaborat amb una salsitxa cuita, sovint servida dins d'un panet allargat amb condiments diversos. Aquesta denominació sorgeix de l'arribada d'establiments d'aquest tipus d'entrepans a Barcelona a la dècada dels anys 60 i 70. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
Caprabo t'ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio. Qui et vol bé, t'omple el cor i el repost. Caprabo, així de bo.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I ara ha acabat l'Òscar Fernández. Òscar, bona tarda.
Hola, Garriga. Ben tornat.
Gràcies.
Veus?
No tinc jet lag.
Veus?
Crec que ho hem fet bé. Aquesta vegada vaig dormir així mig a l'avió.
Sí, perquè com que tu ets un home viatjat, que ho has fet moltes vegades, aquest
no.
Salt al charco que en diuen allà,
sí.
Això ja ho tens per la mà.
No.
Els que no ho fem mai, segur que jo estaria com una coca. Però bé, escolta'm.
L'he fet moltes vegades.
Clar.
I hi havia vegades que com una rosa i altres vegades que fins al tercer dia anava a despertar-me en hores intempestives.
Ja. Però escolta'm, això també et diré problemes de primer món, eh?
Quina és l'última vegada que has creuat el bassal?
El bassal. Hòstia, ni ho recordo, imagina't, fa molts anys.
No em vas venir a visitar Washington?
No, tampoc em vas convidar, eh?
Perdona,
no,
que fes falta.
Escolta'm, jo, si no em conviden, no hi vaig.
Estàs convidat a veure l'arbre de Nadal de la tarda.
Ja vaig baixar, però clar, no hi eres.
Doncs
clar.
Baixa un dia i entres en antena i me'l valores, perquè ha rebut moltes crítiques i
com?
Estic un punt dur.
Sí. No agrada?
Bé, diuen que li falten coses, no sé.
És soso.
Diuen.
Vaja.
Jo el trobo fantàstic. Però estaria
que
bé...
Que l'has fet tu, has posat tu les boles.
Sí.
Ah, molt bé.
Amb el Marc Andreu. Però que jo crec que alguna boleta de la Catalunya migdia li quedaria bé.
Molt bé, però l'haig de portar jo? O...
No, si vols també te la compro jo.
Ja, però ha de lligar amb els colors i tot això,
per
no?
Això et dic, baixa-la a veure i així decideixes en acordant-se.
Jo ja entenc molt de posar colors i decoracions.
Bé, demana assessorament a l'equip.
Més val, perquè si depèn de mi em dareu del tònic.
És dimarts, 9 de desembre, i estem pendents també d'això. Doncs de la mascareta, que torna.
Sí, perquè el govern decretarà aquesta tarda l'obligació de portar-ne en centres sanitaris i en residències de gent gran per la grip, que està disparada a Catalunya. El pic de contagis s'espera per Nadal o uns dies abans, de manera que encara tenim al davant dues setmanes ben bones de pujada de casos.
Sembla una mica estrany, però tres setmanes després de la condemna ha arribat la sentència.
Sí, des d'aquest migdia el fiscal general de l'Estat ja sap per què el va condemnar el Tribunal Suprem, que el dia 20 de novembre passat el va inhabilitar per la filtració del correu en què la parella d'Isabel Díaz Ayuso buscava un pacte amb la fiscalia per evitar anar a la presó per frau fiscal.
I els esports. Impossible fer-se soci del Barça avui.
Això després que el club hagi detectat seguidors de l'Eintracht de Frankfurt, que és el rival que té avui el Barça a la Champions, intentant fer-se socis per poder així comprar entrades
se
pel partit.
Se les saben totes,
Totes. El Barça tampoc no ven ja entrades pel partit de Champions d'aquesta nit contra els alemanys al Camp Nou per evitar precisament una invasió com la que hi va haver l'última vegada que l'Eintracht va venir al Camp Nou fa 3 anys, en què segur que ho recordes, 30.000 seguidors visitants van fer-se els amos del Camp Nou.
Era per Setmana Santa, jo era de visita aquí, vaig anar al camp
parat, no?
I va ser dantesc.
Jo recordo estar fent la tarda de Catalunya Ràdio, quan estàs tu ara, i veure les riuades de seguidors de l'Eintracht que anaven per la Diagonal amunt cap al Camp Nou.
Buscarem aquesta tarda aficionats de l'Eintracht, a veure si en trobem. I a part d'això, què tenim aquesta tarda?
Doncs a partir d'aquesta hora, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky es reuneix amb la primera ministra italiana Giorgia Meloni en plena ofensiva diplomàtica ucraïnesa per mirar de frenar la cessió de territori a Rússia a canvi d'un acord de pau.
Doncs això és el que seguirem aquesta tarda, Òscar. Busca una mica de decoració nadalenca i ens la portes per l'arbre, va.
Bé, allò que em sobri a casa, no? Allò que no em serveixi per casa.
Oh, mira el que vulguis.
Els restos.
Però no m'ho venguis així.
Vinga.
Va, fins demà.
Adéu.
Incapto. Cafè en gra d'especialitat et porta cada dia el cafè de la tarda. Anem al gra.
I el primer que fa el Bassas quan arriba a l'estudi, a veure si ho sentim de fons... A veure, ara ha callat la màquina. A veure, ara. A veure. Ara. Va, home, màquina. M'està fent quedar fatal aquesta màquina. La màquina Incapto, que ens patrocina. Ara. Mira quin soroll. Això és Sorolla, de Cafè Bobasses. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Com estàs?
Mai havia sentit la transmissió d'un cafè fet per una màquina.
Hem de buscar nous
molt bona
nous
com
formats.
Aquesta. No, excel·lent. És el que toca.
Com estàs?
Que si no, el teu amic diu que Europa està en perill de desaparèixer, saps?
Exacte. Doncs aquí veiem que no.
Que no.
Que inventem. Que inventem.
Inventem.
Judit Pastor, bona tarda, també.
Bona tarda.
Avui tenim un programa amb molta història diversa. Aquesta setmana farà un any de la mort d'Isaac Andic. Doncs a la segona hora del programa parlarem amb la Rebeca Carranco de com ha estat aquest any i de les últimes informacions. Parlarem d'Eurovisió i de plataformes, però també de paraules, perquè busquem la paraula de l'any. Està en marxa la votació per la paraula del 2025. Fins al 16 de desembre podeu votar el neologisme de l'any. Cada dia us presentem una paraula candidata i la podeu votar. Avui la paraula és...
salut mental, estat d'equilibri psíquic en què la persona és capaç d'usar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana.
Si creieu que mereix la paraula de l'any, podeu votar al web de 3CAT. És una iniciativa de la Universitat Pompeu Fabra, l'Institut d'Estudis Catalans, el Termcat i 3CAT. Arrenca setmana, arrenca amb Champions.
Sí, sí.
És una manera guai d'arrencar la setmana, però no és normal.
No, no, gens. D'entrada arrenquen dimarts, que això sempre és interessant.
Això és el que és divertit, de veritat.
Això està bé. I aleshores, a més, tens aquest petit caramel per aquesta nit, sí?
Aniràs al camp?
Sí, una altra cosa és que entri.
No, home!
Bueno, aviam.
No tens cara d'alemany.
Vols que continuem fent coses d'aquestes? No, no tinc cara d'alemany.
Vaja.
Me'ls he trobat, me n'he trobat.
Sí, ara els anirem a buscar.
Saps una cosa? Els que m'he trobat jo...
Ara està buscant el mòbil. Què estàs buscant al mòbil?
L'entrada. Doncs encara no ha arribat.
No t'ha arribat l'entrada, encara?
No.
Però és normal que no t'hagi arribat a aquesta hora?
Aviam, diu, et diu així. Mira, ara.
Ah!
Ara sí.
En directe, connectat amb l'entrada d'Antoni Bassas.
Sí. O sigui, canvien una interfície...
Mira que maca que és l'entrada, no l'havia vista.
Canvien una interfície en la que et diuen la porta, la boca, la fila i el seient. Però queda buit el QR. El QR diu... Fins fa un moment deia...
Ja arribarà.
L'enviarem just abans del partit, que dius... Just vol dir quan?
Ah,
uns minuts, unes hores...
Ara, quan venia cap a la ràdio, he mirat i no l'havia rebut.
4 hores abans.
4 hores abans.
Suficient.
Sí, doncs ara puc contestar la teva pregunta.
Sí.
I aniré i entraré. Sí.
És el primer partit de Champions del Barça al Camp Nou, al nou Camp Nou, contra l'Eintracht de Frankfurt, i s'ha considerat d'alt risc. En parlàvem divendres passat amb la vicepresidenta, l'Helena Fort. El Barça ha pres mesures contundents per evitar una invasió de seguidors alemanys. No volen repetir la imatge de l'abril del 22, quan en partit d'Europa League més de 30.000 aficionats de l'Eintracht van omplir les graderies i van fer sentir els socis blaugrana com a visitants al seu propi camp. En el punt de vista, en el punt de mira, Judit, hi ha la revenda d'entrades.
Sí, perquè fa només uns dies el Barça ja va anunciar que destinaria totes les entrades d'aquest partit només per als socis, i el que ha passat durant el dia d'avui és que, veient que els aficionats alemanys buscaven totes i totes les escletxes possibles per aconseguir aquesta entrada, el club ha decidit fa unes hores tancar la venda d'entrades per avui, tot i que encara no s'havien venut totes, s'havien venut aproximadament el 80% de les localitats. Tot i així, han decidit que no en venien més. Per què? Doncs perquè han detectat que hi havia aficionats de l'Eintracht que s'estaven donant d'alta com a socis del Barça.
Totes, Espectacular, aquesta gent de l'Eintracht.
Han dit, entrades només per socis? Doncs calla, que en faig socis.
Fem socis del Barça!
I per això el Barça ha dit, prou, avui no venem més entrades. També han detectat des del club més de 350 socis i 8 abonats que s'haurien intentat revendre de forma fraudulenta entrades pel partit d'avui.
I havies anat aquell dia, el 22?
No, aquell dia no, però les...
Et vas revendre l'entrada a una alemanya aquell dia?
Les entrades les van tenir una parella...
Amiga, diguem.
Una que era una aquest soci i l'altra no ho era.
Res, i... legal tot.
Bueno, una era la meva filla, o sigui...
Sí.
Era bastant legal, no? I aleshores, jo crec que amb aquesta... O sigui, va ser tan humiliant veure el Camp Nou ple de samarretes blanques que la directiva del Barça no ha volgut repetir una escena com aquella. Però per fer això ha fet pagar justos per pecadors, perquè el que has estat dient, jo tinc ganes de veure si es podrà complir, perquè em sembla que és d'un zel a l'hora d'aplicar l'entrada bastant alt, que és que, per exemple, si tu tens a casa són 3 socis i 2 carnets, dos seients... han d'entrar els 2 que van demanar l'entrada. Però, com tu saps, i a vegades fas plans per un dia i dius, avui no hi podré anar.
Vés-hi, vagi tu, la meva dona, que no està a la llista, diguem.
Doncs,
sí.
Doncs,
o el meu germà.
O el meu germà. O fins i tot un dels dos socis que no tenia el seu nom a l'abonament. Doncs igual no el deixen entrar. Llavors, entenc que el Barça té molta por de tornar a repetir una escena que el penalitzaria des del punt de vista de la imatge i està gestionant això amb una aixeta tancada que, francament, crearà més d'un problema a molts socis que de bona fe haurien entrat. La qual cosa no vol dir que hi hagi, com sempre, gent que intenti fer revendes i això, i contra això, evidentment, s'hi ha de lluitar.
No hi ha gaire manera de restringir això sense que algú en surti malparat, segurament, i, per tant, el Barça ha preferit avui tancar aquesta aixeta. A banda d'això, Judit, també s'incrementaran molt els controls d'entrada a l'estadi per comprovar fins i tot documentació.
Sí, a més, els Mossos també reforçaran el desplegament les hores prèvies del partit, al centre de Barcelona i també als voltants del Camp Nou.
Falten 5 hores. Els socis, com l'Antoni, que volien anar i han sol·licitat l'entrada, en principi, han d'haver rebut ara ja el QR per poder accedir a l'estadi.
Però ha d'estar el seu nom, eh? Han d'anar amb una entrada al seu nom.
Però falta veure quina és la presència d'alemanys a Barcelona.
Jo n'he vist aquest matí, al Raval, i m'ha semblat un detall curiós, que he pensat que us el comentaria. No anaven amb la samarreta blanca, anaven amb la segona equipació...
Que és vermella.
Que és negra i vermella, com el Reus Deportiu, diguéssim.
Uh-huh.
I he pensat, aquests igual... Però, esclar, no, però l'armari mirall de dos cossos o tres que m'he trobat tenia
no
una pinta tautona, que dirien Antena 3, que, en fi, o a la COPE, que funciona.
Hem sortit a buscar aficionats alemanys, a veure si tenen entrades, si no, si han vingut de turisme o que carai. I el Gerard López, que és el nostre expert en pescar aficions rivals. Gerard López, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va la pesca a l'alemanys?
Mira, abans que res, en Bassas no està sol, realment és el color que porten avui. Vull dir que els que he trobat anaven de negre, també, eh?
Ah, veus?
Sí.
Veus?
Però poquíssims, eh? Molt pocs.
Yeah.
M'he patejat, de fet, estic anant i venint per tota la travessera de les Corts, he anat fins al camp, he voltat una miqueta, i n'hi ha pocs, la veritat és que n'hi ha poquets. N'he trobat alguns, n'he trobat un parell que agafaven la bicicleta, un servei de bicing, però per anar al centre, no per anar al camp, perquè encara falta molta estona,
a trobar-se
amb altres jugadors. No? Per cert, un cas curiós, eren dos que es pensaven que jugaven a dalt a l'Estadi Olímpic.
Ostres!
Sí, però espera, així és de xeripa, han agafat un hotel a Travessera de les Corts, davant del camp. I quan han sabut que jugaven al Camp Nou, han dit, mira que bé.
No està a casa. Volant.
Sí.
Eh? És que
és molt bona persona.
El Gerard els dona la credibilitat.
Sí, però la qüestió és que els he preguntat si tenien entrades.
Ara.
Evidentment, eh? La resposta, certa o no, és la següent. Sí que en tenen, la tenen, diguem, aconseguida pels tràmits i els vectors, diguem, legals, d'acord?
Uh-huh.
Ara bé, vol dir això que tu alguna vegada no has provat d'entrar de qualsevol manera i com t'ho fas per entrar?
Ara.
Doncs en Hans, que era un dels que m'he trobat, deia això.
How did you get it? From our fan club.
Okay.
So official from the fan club.
I was told that you are famous because there's some supporters from your club which have no ticket, but they are able to get in anyway. Is it true?
Yeah, we know friends that booked a flight without a ticket, so they just want to enjoy the feeling anyway.
And do you think they will get in?
Oh, maybe. We always find a way.
And you have you tried to do that sometimes, or you always go with your ticket?
No, we've tried that. All of us have tried that before without a ticket. We will just enjoy the city anyway. We've stayed here for 4 days, so we like the city, and if we are lucky, we get a ticket.
O sigui que tots tenen algun amic que alguna vegada ho ha aconseguit, això de colar-se sense tenir entrada prèviament i després aconseguint-la.
Sí, i si no venen a enjoy the feeling, vull dir, cap problema. Els agrada molt Barcelona i mira, si al final no poden entrar no passa res.
Però en tot cas, Gerard, tu que vas sortir a buscar també aficionats del PSG en el seu dia, res a veure amb la presència, en la munió de gent que et vas trobar aquell dia.
En principi no, és veritat que aquesta vegada he escollit una altra ruta diferent, no he repetit la ruta perquè l'altra vegada sí que vaig anar més per Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya i em vaig trobar més gent, que tampoc no pensés que fos una munió immensa, però sí que vaig trobar una mica de gent al Zúric, a la terrassa del Zúric, si ho recordeu.
Sí.
Aquesta vegada he optat per mirar primer en un hotel on sol haver-hi sempre afició, que és un hotel que hi ha aquí a l'Avinguda Sarrià, no hi havia absolutament ningú, I a partir d'aquí, això que us deia, he dit, va, anirem fins al camp a veure si en trobava algun d'aquests pinxos que intentaven fer això, no? D'intentar fer un... El mateix que es fa amb el Banc de Santander per tenir entrades per anar a veure la...
Ara en parlarem, sí.
La Rosalía, doncs fer això, no? Intentar tenir carnet de soci per entrar a jugar. Però no, la veritat és que molt poca gent, almenys el que jo he vist durant aquesta hora llarga que porto caminant per aquí, per les Corts.
No sé si tens algun altre testimoni d'aquests que t'has trobat.
Oh, i tant, en Filip, que aquest té una mica més d'experiència, pel que ens diu, amb això de intentar trobar entrada.
And you have the ticket to get in?
Yes, sir.
And you have some time to try to get into the stadiums without tickets?
Yeah, we often try it, and it often happens, yeah.
Yeah? What's the secret to do that?
I don't know. There's always someone who is not able to get in, and then... Okay. You're the guy who's there.
O sigui que sovint ho intenten... Perquè
sovint se'n surten.
Sempre hi ha algú que vol cedir l'entrada, eh?
Sempre n'hi ha algú que no pot entrar i tu corres per allà. No? Et ve dir una mica això, no? Tu estàs per allà i mira... Pam,
bé, jo, vaja, no farem ara una sentència, però diria que no es repetirà el que va passar el 2022, que aquestes prevencions al club segurament han frenat que hi hagi una marea d'alemanys a l'estadi avui, però segur que n'hi haurà més del que ens podríem imaginar. Per tant, vaja, ja ens explicaràs, va, ens envies whatsapps després i ens dius quants alemanys tens al teu voltant.
Molt bé, sí.
Per cert, apel·len tots a la màgia, en diuen, atenció, la màgia del Camp Nou, eh?
Sí.
Que a veure si repeteix avui la màgia del Camp Nou.
Ja, sí, amb ells els va anar molt bé la màgia del Camp Nou. Sí, sí. Bé, esperem que no sigui així. Gerard, hi hagi sort, a veure si en trobes algun més i si no, ja ens ho expliques.
Molt bé.
Una abraçada. El Barça-Eintracht de Frankfurt a les 9, com sempre, la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio a partir de les 8. Clar, venim de cap de setmana molt joiós pels aficionats del Barça.
Certament, sí.
També de l'Espanyol. Però, clar, el Barça va guanyar i el Madrid de Xavi Alonso va perdre de forma sonada. Demà s'enfronta al City de Guardiola. Riu, el Barça es riu. Estàs gaudint molt amb aquest enfonsament.
De forma sonada m'he recordat del segon gol del Celta. Jo no havia vist mai una humiliació com aquesta. O sigui, un tipus que entra caminant amb la pilota enganxada als peus. És que ni tan sols xuta.
En termes tècnics en diu es va pixar al Madrid.
Bueno, entre altres coses perquè ningú del Madrid el va pressionar, es va rifar Courtois, que normalment és el que menys culpa té que perdin, i va entrar amb la pilota sota... O sigui, de debò. O sigui, no. A més, mira, vaig tenir premi, perquè a les 10 de la nit, dic, mira, mitja part, aviam què fan... I dic 0-0. Dic, ja sé què passa. Ara el posaré i el minut 5...
I vas aguantar, ja...
Bueno, ho vaig aguantar. Quan va marcar el Celta vaig dir, massa d'hora, falta mitja hora, ja sé com acaba.
Tampoc el vas posar?
Sí, no, però vaig continuar veient. Com que l'endemà era festa, vaig pensar...
La ressaca no serà tan difícil. Sí, avui ens quedarem fins les 11.
Sí, avui ens quedarem fins al final. Bueno, jo estava amb un que, a més, es va quedar a veure el Chiringuito. O sigui, saps què vull dir?
Era dia,
veure, era dia de
consumir.
Tot, saps? Sí. De consumir, exacte.
I parlant de consumir, s'ha fet viral a les xarxes l'obsequi que el Madrid ha fet a Vito Quiles, l'agitador d'ultradreta.
Un obsequi.
Ha penjat un obsequi. Sí. Una samarreta signada per 11 jugadors i amb la frase "Para Vito Quiles con afecto". L'han firmat Rodrigo, Carvajal, evidentment, Vinícius, Valverde, Bellingham, Mbappé, Militao i Camavinga.
Mbappé també. Però si l'Mbappé va fer declaracions contra l'extrema dreta...
És possible que Mbappé no sàpiga qui és Vito Quiles.
Signa aquí, i ha dit, vinga.
Però algú ha escrit "con afecto para Vito".
Caram. Bueno, tractant-se del Real Madrid no em sorprèn. No, esclar, cadascú té la trajectòria històrico-política que té, què vols que et digui? Això va així.
Mira, divendres que parlàvem amb el Joan Manel Serrat i el Benito Taibo, que és el de la família que va acollir a Serrat a Mèxic durant els anys de dictadura, el mateix Taibo, que és mexicà i que, per tant, això del Barça i el Madrid no ens deia, el Madrid a l'època de la dictadura era l'equip del règim. Això que diem aquí amb bastanta alegria i que a vegades a Madrid s'ofenen...
L'equip del govern, no?
I ens deien, era l'equip del règim i els madridistes exiliats ho passaven molt malament, perquè sí, eren conscients d'això.
Sí, això ho explica el Sergi Pàmies, que va viure quan era petit a l'exili a París, que quan s'ajuntaven tot d'espanyols i això, era el Madrid, era els anys que el Madrid guanyava coses a Europa i era un gran equip. I aleshores, bueno, esclar, doncs ell també era una mica del Madrid, no? De manera que quan va tornar, ara està incapacitat per ser antimadridista. Però això passa quan estàs lluny, no? Jo crec que ara això ja no passaria, perquè estem connectats permanentment a les, no, a les nostres xarxes de confirmació del viatge, i el culer és culer fins a les últimes conseqüències. Però, esclar, és que a més pensa que el Barça, durant la Guerra Civil, va fer una gira per Amèrica que va passar per Mèxic, i era ambaixador de la Generalitat i, en certa forma, de l'Espanya Republicana, i que molts catalans es van exiliar a Mèxic. Per tant, sí, el Barça en això està indissolublement lligat a un bàndol de la contesa, sí.
Ens acostem a 4:45 de la tarda, anuncis, i quan tornem? Els clients de Serbanc tenen avantatges per comprar entrades. Com s'explica això?
Aena, cada any, la màgia del Nadal aterra als nostres aeroports. I s'hi viuen moments màgics. Com el primer embarcament del Nico, el començament del comiat de soltera de la Maria, o el dels Estopa, que han posat ritme a tota aquesta màgia.
Entra a nadalalsaeroports.com i descobreix-ho tu mateix. Aena, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible, Gobierno de España.
Has tingut un problema amb la factura de la llum o amb un producte nou que no funciona bé? A l'Agència Catalana del Consum t'oferim assessorament sobre els teus drets, t'ajudem a resoldre possibles conflictes i supervisem el mercat per garantir-ne un bon funcionament. Per més informació pots consultar el web consum.gencat.cat o les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Màgia per Nadal, els clàssics de Tchaikovsky.
L'orquestra Ada Sinfònica Alicante i Josep Vicent il·luminaran el Palau de la Música el proper 17 de desembre amb dos grans èxits essencials d'aquestes festes, el Llac dels Cignes i el Trencanous.
No t'hi pensis i regala música clàssica a qui més estimes. Més informació i entrades a bcnclassics.cat.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
M'omples la cantimplora?
I tant. Té, ja està plena. Cap a l'escola falta gent.
Quan vindrà el bus?
Mira, ja és aquí. M'encanten aquests busos elèctrics.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Sí. El que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Unes bones costelles de xai, el marís més fresc o tot un jovell camps es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal? A la botiga, web i app.
Un disc és una obra d'art total. Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Acabar l'any estrenant cotxe? Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes. Només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus.
Oh, Ocasión Plus.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Que feia la dos programes que no parlàvem de la Rosalia.
Ara feia més dies, eh?
Potser tres. Ha exaurit, Rosalia, ha exaurit la prebenda de les entrades de la gira del seu nou disc, Judit.
Sí, dijous, dia 11, es posen a la venda per tothom, a la venda general, les entrades pels concerts que farà a Barcelona i a Madrid el març i l'abril de l'any que ve, però avui uns quants privilegiats han pogut aconseguir les entrades abans que ningú. Com? Hi havia dues vies per aconseguir-ho. Una era apuntant-te al web oficial de Rosalia, a partir d'allà t'enviaven un enllaç i un codi.
Deixant totes les teves dades.
Exacte. I l'altra via per fer-ho, i la polèmica, és si eres client del Banc Santander. Si tenies una targeta associada al Santander, podies accedir a aquesta prevenda d'entrades, perquè el Santander té un portal propi que es diu Santander Music, on els clients doncs, poden accedir això, a prevendes de concerts, a descomptes, a trobades amb artistes. I avui ho han fet això amb Rosalia, però de fet no és l'única. Ja s'ha fet altres vegades amb Aitana, amb Lady Gaga... una estratègia que aquests bancs estan aprofitant. No?
El nostre... Digues, Bassas.
No, que aleshores deuen ser patrocinadors...
Bé,
del tour, no?
O tenen un acord amb la discogràfica dintre d'aquest pack que és Santander Music. El nostre expert en temes econòmics és l'Albert Martín, el corresponsal econòmic del diari El Periódico. Martín, bona tarda.
Molt bona tarda, estimats.
Aquesta pràctica del Santander, per què ho fa això el Santander? Què hi guanya el Santander? Hi guanya molts clients, bueno, creus?
A veure, sí, guanya clients, sobretot guanya clients d'una franja d'edat que és la més difícil, que són els clients joves. És a dir, estem parlant d'empreses que tenen una capacitat econòmica enorme, increïblement gran, i que estan tenint problemes per captar la gent més jove. Llavors, doncs, se les empesquen i tenen allà uns departaments de captació de nous clients. A veure, com ens ho podem fer? I van detectar doncs, que això era una fórmula doncs, que segurament els funcionaria. I amb això, diguem, mataven dos ocells d'un tret. D'una banda, escolta, ens falten clients joves que algun dia creixeran i seran segurament clients ben rendibles. I segona cosa, plantar una mica de cara als anomenats neobancs, aquests bancs que no tenen, diguem, sucursals físiques, que no tenen les oficines de tota la vida i que estan entrant amb força al mercat. I aleshores, per fer-hi front, doncs mira, el Santander ha tingut aquesta idea, altres bancs han tingut altres idees i sembla que els està funcionant.
Perquè quines altres idees? És a dir, què estan fent els bancs per captar aquest públic jove que ens deies que els costa molt de captar i també per què els costa de captar? És a dir, tothom, al final tothom necessita un banc. Què passa, que la gent jove no va a aquests bancs de tota la vida?
Segurament el negoci bancari tradicional sembla una mica caspós a determinades a gent de determinades edats. El fet de, diguem, haver d'anar físicament a llocs al públic jove no li interessa en absolut. I aleshores aquí hi havia un tema, per exemple, em deies, no, què ha fet cada qual? Per exemple, tenim a casa nostra un cas d'èxit, diguem, molt, molt clar, que és Imagine Bank, que és una marca de CaixaBank adreçada directament a gent jove. La van llançar ara fa uns anys, van ser els primers a fer aquesta aposta, es van avançar tots els competidors i, bueno, doncs l'han patat, el que es diu, tècnicament. A dia d'avui tenen aproximadament el 50% de quota de mercat amb gent d'entre 18 i 34 anys.
Però Imagine Bank, què el fa jove, Imagine Bank?
Doncs és una appli absolutament usable, amb un munt de, diguem, ofertes, descomptes, etc, coses adreçades a gent jove, molta presència a les xarxes, i això els ha fet doncs, que la gent, que com tu deies, té aquesta necessitat financera, un tio que té 20 anys i que té aquesta necessitat financera, doncs no sent que està consumint el mateix que consumeix
el seu avi.
La seva mare, la seva àvia. Clar. O els seus tiets. Saps? I sent que està fent una cosa doncs, adreçada al públic més jove.
Per tant, aquesta estratègia del Santander, el Santander paga el que toqui a les discogràfiques per poder fer això i que el públic jove es faci del Santander i així els tinc agafats.
Ah, exacte. I aleshores, és per això, no?, que aquesta gent han tingut entrades, venda d'entrades exclusives en altres concerts, en altres moments... per recordar-ne alguns, Lady Gaga, Dani Martín, Sebastián Yatra, The Weeknd... I de fet, el Santander té una cuenta prepago Santander Aitana.
Aitana.
Sí.
Una targeta amb la cara de l'Aitana.
No la Bon Matí, la cantant.
Yeah. Albert...
L'Aitana la cantant, correcte. Bona tarda, Antoni.
Estimat, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Escolta, i Revolut també. És a dir, aquest tipus de relació amb la banca que dius dels joves, n'hi ha molts que la canalitzen a través de Revolut, on, i clar, molts joves fan viatges allò per Europa, necessiten a vegades canviar moneda. Totes aquestes coses ho tenen molt fàcil, o sigui, i tenen la impressió, no sé si acaba sent cert o no, que ho fan pagant molt poca comissió pels canvis, per exemple, no?
Sí, és així, és com dius. Sí, sí. Tenim els neobancs més famosos a dia d'avui, són Revolut, N26, Trade Republic, són aquestes marques que ens hem d'anar familiaritzant. De fet, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ja ha advertit més d'una vegada que aquests bancs comencen a ser, diguem, un actor absolutament, un competidor absolutament important per la banca tradicional.
Però i aquests bancs, Martín, tu pots demanar una hipoteca igual a la Caixa, ara dic la Caixa, com puc dir qualsevol altre banc, que amb un d'aquests neobancs?
Estan començant. Hores d'ara era una cosa molt més simple, d'operativa molt més simple, però ara estan començant a entrar en aquests mercats. Perquè et facis la idea, Garriga, que això t'ho volia destacar abans, l'any 2024... l'entitat financera que va captar més nous comptes a Espanya no va ser ni el Santander, ni el BBVA, ni el CaixaBank, ni el Sabadell, que són els quatre grans. Va ser Revolut.
Mira,
sí. Imagineu-vos, que va multiplicar per no sé quan els seus números de comptes. I bé, en fi, és un fenomen que està funcionant. Per exemple, abans que dèiem el Santander i la seva aposta per la música, doncs Revolut, per exemple, ha lligat la seva imatge a eBay Llanos i, per exemple, patrocinen aquesta cosa infernal que es diu la velada de l'any, que feliçment, com que jo ja soc gran, mai l'hauré de veure, però em sembla que és una cosa així una mica xunga.
Potser hauràs de portar els seus fills
algun
dia.
Fins que un dia et diguin, papa, vull veure la velada de l'any.
Revolut, que també té un apartat dedicat només a criptomonedes.
Sí. Saps què passa també? Que molta d'aquesta gent jove hi ha operativa del banc. Per exemple, això que dius de la hipoteca.
No els hi va a part,
a partir de quin any es demanen les hipoteques?
Amb 20 anys segur que no.
Amb 20 anys segur que no. Què necessiten? Coses més senzilles.
Visum.
Clar, no necessiten...
Una entrada per un concert, sí.
Doncs això és el que avui expliquem arrel d'aquesta prevenda de les entrades de la Rosalía. Martín, ens veiem dijous.
Sí, senyor, aquí estaré. Us envio abraçades.
Una abraçada.
Adéu.
I canviem de qüestió absolutament. La xef Maria Nicolau esclata pel menjar als hospitals. S'ha fet viral una piulada de seva amb una foto del sopar que van donar la seva filla a les urgències de l'Hospital de Vic. Una ració força pobra i amb aliments ultraprocessats. Una torrada de pa de motlla, un tros de peix i quatre pastanagues bullides, un suc de fruit envasat i una terrina de gelatina. Maria Nicolau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dius que amb aquest tipus d'àpats només fem que els malalts tinguin ganes de morir.
Bueno, clar, s'ha d'entendre que el tuit el vaig fer morant d'indignació, tot i que el tornaria a signar, Però, vull dir, s'entén el sentiment de fons de dir, home, per favor, saps? Per favor.
Clar, tu domines molt d'això de la cuina. Potser algú et dirà, home, però és que a l'hospital són molts pacients i no tenim capacitat per fer més que això. Seria home, més fàcil que fer coses més saludables?
És obvi que aquesta reflexió pot aparèixer d'entrada i s'entén, però no a tots els restaurants es menja igual, però sí que les concessions i el tipus de pressupost que maneguen solen assemblar-se. Per tant, no es tracta tant de si hi ha molts o pocs diners disponibles a invertir-hi, sinó de què es fa amb aquests diners i si efectivament el cost que cobra l'empresa que ho gestiona repercuteix directament en prioritzar que els pacients rebin el millor possible amb aquests diners que es tenen disponibles. Hi ha altres hospitals de Catalunya que em consta que la gent, pel que diuen, s'hi menja bé i s'hi menja digne dintre d'aquests paràmetres. Això d'entrada. I després ja podríem entrar a considerar si realment això és una qüestió prioritària i potser hauríem d'abocar-hi més calés, o potser no cal, tu, podem gastar-los en altres coses. Però són debats que potser per mi són interessants.
Home, hi ha un tipus de cap de compres que decideix per preu. I aleshores posa en un Excel totes les ofertes que rep i diu, aquesta. I després, doncs mira, si el peix, doncs no té gust, o si tot està més aviat insípid, doncs no és el seu problema, no?
Però segurament, Maria, i tu d'això en saps, una bona alimentació o més cuidada també et pot ajudar, no sé si dir a curar-te, o com a mínim a que el procés sigui una mica més àgil.
Mira, això crec que és una d'aquelles grans obvietats que no per ser obvietats et cansaràs de dir, però jo crec que tots sabem que el menjar no és només una qüestió de suma i resta de nutrients. Els éssers humans no ens alimentem de nutrients, perquè si fos així, podríem dissenyar pinsos combinant tot el que tenim a nivell de tecnologia, d'algoritmes, intel·ligència
clar,
artificial, tot el que sabem dels historials mèdics i tot el que sabem de química i tecnologia alimentària i dissenyar un pinso específic adequat i perfecte per cadascun dels éssers humans que poblen la Terra. Llavors, l'únic que hauríem de fer és anar a la farmàcia amb la recepta, un cop cada 15 dies agafar el sac de pinso i segur que viuríem 120-130 anys amb uns nivells de colesterol envejables. També estic prou segura que els viuríem amb ganes de morir-nos. És a dir, la gastronomia, l'alimentació, no va només de donar-li al cos la benzina que necessita per seguir funcionant. Els éssers humans, a diferència dels animals, creem cultura i tenim en consideració el factor plaer en tots els nostres àpats. Llavors, objectivament, a la fotografia, el pa de motlla, la gelatina ultraprocessada, el suc procedent de concentrat, aquesta cueta de rap xinesa ultracongelada i aquestes pastanaguetes baby que semblen dits de nen petit, rebullides, jo crec que amb els mateixos diners es poden fer altres coses. El mateix producte ha estat una mica millor tractat, només que no hagués sigut fred, per exemple, és que hi ha moltes coses, canvia molt. I després, sí que, pel que fa al tema del pressupost, allò que deia al principi, hi ha hospitals en què no es menja tan malament, o almenys la percepció i la valoració dels pacients no és tan dolenta, i llavors ens hem de plantejar això, de dir, a veure, aquesta concessió anualment són uns 1.800.000 euros sense IVA i 2.035.000 amb IVA. En què gastem els diners? Quant costen altres coses? Podríem abocar-ne una micona més aquí? Ho considerem prioritari en un país com Catalunya, que no sé quants milers de milions d'euros manega a nivell de pressupostos anuals? Això segur que l'Antoni ho sap molt millor que jo. Però jo crec que estem parlant d'una gastronomia i d'una restauració que ens toquen en el moment en què ens sentim més indefensos, més vulnerables, estem espantats, estem angoixats, no sabem què passarà, estem totalment a la intempèrie pel que fa a autonomia, estem amb aquella bata, amb el cul a l'aire, en un indret que és estrany i que és fred, on hi ha tota una sèrie de professionals que fan el millor per nosaltres, però on a vegades, si estàs molts dies, l'única cosa que et trenca la rutina i la sensació d'avorriment i decadència és aquesta entrada d'una safata dos cops al dia. Llavors, jo crec que no és només una qüestió de... O sigui, si és una qüestió de pressupost, parlem-ne. Si és una qüestió d'un senyor mirant un Excel, decidint per preu què comprem, parlem-ne d'aquesta figura. I jo crec que és un debat de país, perquè és que tots, en algun moment de la vida, passarem per aquesta circumstància trista. I tenim molta sort de viure en un país amb una sanitat pública que sí, que és envejable i que és que l'hem de protegir, l'hem de d'honrar entre tots i n'hem d'estar molt orgullosos. I crec que el que és l'alimentació forma part d'aquest paisatge i no podem considerar l'alimentació de la gent que està malalta o convalescent una qüestió de tercera categoria que pugui ser decidida per un senyor en un despatx davant d'un Excel.
Jo crec que aquest speech t'ha quedat molt millor que el tuit, tot i que el tuit ens ha servit per trucar-te. Però de tota manera, deixa'm dir també que el fet que a vegades el menjar als hospitals no és el que un esperaria produeix una escena que tots hem viscut, que és quan et passen una miqueta de pernil d'estrangis.
No? No, de la butxaca o del bolso,
T'he portat d'estrangis alguna cosa i està bo, és... No?
O un croissantet, o una cosa... Una cosa prohibida. Bé, volíem donar-li veu a aquesta piulada de la Maria Nicolau que ens ha cridat l'atenció i que tant de bo aquest missatge també arribi a aquesta gent que fa Excels i que potser s'ho poden mirar millor. Maria, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Farem una pausa. Tenim més coses. És dimarts.
Viu aquestes festes a Barcelona, capital europea del Nadal 2026. Deixa't enlluernar pels llums, passeja pels mercats, descobreix els pessebres tradicionals, viu el Festival de Nadal a la plaça Catalunya i els concerts a les places. Ho trobaràs tot a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Si creus en la vida, creus en l'impossible. Guanyes mil batalles quan ho has perdut tot.
I aquest diumenge, Antoni, és un d'aquells dies que tot el país es reuneix al voltant de la ràdio i de la tele.
Sí.
La marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
Per una bona causa. Sí, mira que la televisió sovint, diem, tot són males notícies, no? I aquell dia és com una mica la solidaritat o la bondat televisada, i algú diu, bueno, però això aquí hi ha excessos de sucre, i fins i tot de bonisme i de voluntat. Bueno, ja m'està bé, saps què et vull dir? Perquè
millor això que res.
No, és que a més necessites compensar tota la maldat amb la que et serveixen cada dia. Doncs no, doncs hi ha gent que treballa, gent que treballa bé, i gent que pateix, i veure gent que ha patit i se n'ha sortit o que no se n'ha sortit, bueno, et fa sentir més solidari amb el gènere humà, no? I d'això n'estem molt mancats, jo crec.
Seran 16 hores de programació en directe a TV3 i Catalunya Ràdio, amb solidaritat, activitats escampades arreu del país i amb implicació de molta gent. Per exemple, de la Fundació del Barça, avui just que hi ha partit de Lliga de Campions, en volem parlar amb la Marta Segú, que és la directora general de la Fundació del Barça. Senyora Segú, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I un any més, això de la Marató i el Barça, amb la Fundació van molt lligats, eh?
Sí, sempre. Fa molts anys, des de l'inici de la Marató, que hi col·laborem de diverses maneres, i aquest és un any més.
Ara en parlarem, de les actuacions de la Marató amb el Barça, però aquesta setmana ha estat molt d'actualitat la baixa de l'Araujo per salut mental, i és també una qüestió que la Fundació del Barça justament hi vol posar molt al focus, no sé si com una cosa nova, diguem-ne, com una nova línia d'actuació.
Exactament. Tenim un nou posicionament de la Fundació del Barça, però també del club, del Futbol Club Barcelona, sobre el tema de la salut mental. Des de fa anys que estem treballant amb aquest tema, estem treballant també amb el tema de protecció de la infància davant de tot tipus de violència contra la infància, i tenim un sistema molt, molt sòlid establert al club, i això ens va portar a pensar en el tema de salut mental, perquè moltes vegades la salut mental i la protecció van molt lligades. Sabem, doncs, que darrerament fa uns anys que molts esportistes estan explicant situacions de salut mental que els hi bloquegen i que no els deixen tenir un bon rendiment, i per tant, des de la Fundació, que treballem amb nens, nenes, adolescents, i que la salut mental és un dels, i benestar emocional és un dels temes principals, volem també portar-ho al club, i que d'alguna manera la salut mental sigui igual d'important com, per exemple, la ruptura d'uns creuats.
És a dir, que a partir d'ara, perdó, la salut mental serà com una lesió més?
Sí.
Es vol tractar així des del club?
Exacte, des dels serveis mèdics, compliance i fundació, estem treballant plegats per constituir, doncs, un sistema amb un posicionament molt clar en què la salut mental, com bé deies ara, sigui igual com qualsevol lesió física que tingui un jugador o jugadora.
Ha ajudat en això que Araujo hagi volgut fer-ho públic i que hagi volgut compartir perquè la gent també visualitzi que no hi ha lesió física, però sí que hi ha una lesió de salut mental?
A veure, nosaltres fa molts anys que estem treballant amb això. El fet de que una persona, un jugador com l'Araujo, expressi públicament, ajuda a treure l'estigma, perquè moltes vegades es pensava que esport i salut mental no es podien barrejar, hi havia un tabú.
I la fortalesa de l'esportista ho ha de superar tot, no?
Exacte, no? I que demostres debilitat si tens algun problema de salut mental, i crec que, bueno, després de molts anys de treballar, jo soc metgessa també, he treballat, doncs, en molts hospitals i en diferents temàtiques, i el tema de la salut mental és tan important com qualsevol lesió, perquè et pot arribar a bloquejar molt més, et pot arribar a impedir jugar o a impedir fer la teva feina molt més que potser una lesió física.
Avui llegíem justament que Araujo se'n va de viatge a Tel Aviv per desconnectar uns dies i perquè va fer un viatge religiós, cultural, que tant de bo el pugui ajudar. El Barça, mentrestant, també volcat en la lluita contra la pobresa infantil amb un projecte conjunt amb Save the Children. No sé si ens podem explicar alguns detalls d'aquesta col·laboració.
Sí, és un projecte per treballar la pobresa infantil aquí a Catalunya. Sabem que un de cada tres nens, nenes a Catalunya viu en situació de pobresa. Això és totalment inacceptable per un país com el nostre. I, per tant, ens hem aliat amb la Generalitat, Save the Children i la Fundació del Barça, doncs, per arribar a tots aquests nens i nenes que necessiten una oportunitat, que necessiten fer activitats per poder aprendre, per poder tenir un futur digne. Estem ajudant a les famílies, per una part, per gestionar també totes les ajudes que poden rebre, i com a Fundació del Barça tenim un pilar que és l'esport. L'esport és per nosaltres una eina. És una eina d'inclusió social, és una eina per arribar a tots aquests nens i nenes i millorar la seva vida, millorar la seva salut, la seva educació. I, per tant, amb Save the Children doncs, fem aquest programa on diferents jugadors i jugadores han col·laborat també per una mica donar aquesta visibilitat de la pobresa infantil que tenim a Catalunya i que no pot, no, és inacceptable totalment.
Sentim molt a parlar de la Fundació del Barça, o en sentim a parlar a vegades. Per algú que no sàpiga què és la Fundació del Barça, la podem descriure com una ONG molt gran vinculada a un club esportiu? O com ho descriuríem?
Jo ho descriuria com el braç solidari del Barça. El Barça és un club que arriba a milions de persones arreu del món, però que té un cor, té una ànima, que a través de la Fundació s'expressa aquesta ajuda que volem donar a les persones. Des de la Fundació del Barça ens preocupem sobretot de nens, nenes i joves que pateixen per qualsevol situació, perquè estan malalts, perquè són refugiats, perquè són migrants, perquè són nens o nenes que pateixen violència. Qualsevol patiment, nosaltres estem allà per posar programes que puguin ajudar a resoldre aquest patiment, o almenys a mitigar-lo.
I, Antoni, tu has estat vinculat amb el procés electoral del Barça, ets soci de fa molts anys, és de les poques coses al club que diria que generen cert consens, no? És a dir, que podem discutir de moltes coses, però, en canvi, a la Fundació no hi ha un grup de socis que diguin ens la carreguem, ningú ho diria, això. D'entrada.
Bueno, d'entrada, perquè hi ha un moment que la gent, doncs, el soci també pensa, bé, amb aquests diners, per què han de ser, etcètera, etcètera, si algú vol fer solidaritat, que ho faci amb la seva butxaca, aquests discursos també els hem sentit. Però sí, en general,
hi ha
un consens que aquesta dimensió de més que un club, modernament, en el segle XXI, també, no només per qüestions nacionals, sinó, diríem, també per qüestions internacionals.
Exacte.
O socials, s'expressa a través d'instruments o braços com el de la Fundació. Que, d'altra banda, m'imagino que deveu tenir cua, perquè allà on tot el que toca el Barça agafa una dimensió extraordinària.
Sí, tens tota la raó.
Es nota que quan arriba el Barça amb una acció solidària és més ben rebut que si arriba a qualsevol altra organització?
Claríssim, claríssim. De fet, com deia Sant Toni, quan arribem a un lloc hem de parar una mica, no?, i explicar, venim a fer actes solidaris, venim a fer projectes humanitaris, no venim a buscar nous jugadors o futurs talents.
Us trobeu que la gent es pensa que aneu a fer gairebé que proves de reclutament de futbolistes?
A vegades, això passava molt, la primera etapa que jo vaig estar, l'any 2005-2006, avui hem d'explicar-ho molt bé, perquè era l'inici de la Fundació amb aquesta orientació social. Ara no tant, perquè la gent ja ens coneix una mica més, sobretot quan anem a explicar el projecte, però encara, doncs, per exemple, qualsevol entitat amb nosaltres té molta més força que si van soles. Això de Save the Children, per exemple, o quan anem a ACNUR, el fet d'anar a Uganda, per exemple, a ACNUR, a treballar amb persones refugiades, a treballar l'esport com una eina per millorar la vida d'aquests nois i noies refugiats, l'ACNUR sense el Barça és una altra cosa,
sí.
I és així.
Amèrica Llatina, Àfrica,
exacte,
és una bogeria. O sigui, bueno, jo crec que aquesta experiència l'hem tingut tots, de solucionar un problema donant una insígnia del Barça.
Sí, sí, sí. Doncs imagina't si vas a fer un projecte,
que
va beneficiarà milers de persones allà, doncs, home, és realment molt gratificant.
Tota aquesta feina que té aquest component, no sé si et diré fins i tot moral, d'ajudar el que més necessita, de lluitar per la justícia, no sé si els incomoda la Fundació, el patrocini amb la República Democràtica del Congo, que és un país que no aplica amb tots aquests valors.
Bé, nosaltres amb el Congo ja hem treballat en altres moments, com amb el Comitè Olímpic Internacional, era d'uns països africans amb els que treballàvem, i de fet això és un conveni comercial que no està directament relacionat amb la Fundació, però sí que estem mirant de fer alguna cosa des de la Fundació per ajudar a les persones que viuen al Congo en situacions moltes vegades de conflicte i vulnerabilitat social.
La Dana va ser un altre dels projectes més importants, ara que fa un any i poc que va passar i que hem estat parlant-ne molt per qüestions judicials i per totes les negligències que es van poder produir. El Barça també ha intentat posar-hi una mica de...
Sí, nosaltres en aquest sentit podem estar molt satisfets perquè vam fer les coses com crèiem que s'havien de fer, no? Llavors, en el primer moment vam estar més en contacte amb les alcaldesses de la zona zero de la Dana, de Benetússer, de Paiporta i de Catarroja, Roja, i elles ens van dir, espereu una mica perquè estem rebent una quantitat d'ajuda molt gran que no sabem ni on amagatzemar-la ni com distribuir-la. I llavors nosaltres vam fer una mica com fem amb els projectes humanitaris, que qualsevol situació de conflicte o de desastre natural que passa arreu del món. I és esperar-nos, veure amb els primers dies què es va necessitant i ja decidir alguna cosa que sigui realment útil. Llavors aquí jo vaig anar la primera vegada quan feia doncs, 15 dies que havia passat la Dana. Després el president Laporta va anar al cap de 2 mesos que havia passat. Vam poder veure sobre el terreny tots els danys que s'havien produït i ens vam comprometre a fer alguna cosa que realment fos productiu i ajudés de veritat. Perquè ens van dir, mira, aquí tenim llaunes de tonyina, roba, sabates, que hem tingut que llogar un magatzem per guardar tot el que estem rebent, perquè és impossible de gestionar. Llavors nosaltres el que hem fet és comprometre'ns a arreglar zones esportives.
Va molt vinculat al Barça, això, clar.
Clar, i a més ens ho van demanar perquè diu, això serà l'últim que segurament faran, i nosaltres ara mateix ja podem dir que a Catarroja ja està feta la pista poliesportiva que nosaltres hem ajudat a renovar. Falta Benetú, Serepa i Porta, però que properament també estaran acabades. Per tant, podem estar satisfets de dir els diners, cada euro que ha posat el Barça, doncs han anat realment a arreglar una situació per permetre que els nens i nenes tornin a fer esport al seu municipi i no tinguin que anar-se'n a municipis del voltant a jugar a futbol o bàsquet o altres.
I de retruc és una eina també, potser no tant a casa nostra, però a l'estranger, perquè la gent es faci del Barça?
Mira,
hi ha competició amb el Madrid, a veure qui fa més acció en un cert país.
Hi ha molts països que és meitat Madrid, meitat Barça, depèn, alguns són molt xacateros i depèn si guanya un o l'altre es van canviant. Però et diré una cosa, per exemple, quan vam signar el conveni amb UNICEF a Nova York l'any 2006, al setembre, recordo gent africana allà que ens van dir, després de l'acord, de veure tota la samarreta amb UNICEF, etc., ens van dir, mira, jo no era de cap equip, però a partir d'avui soc del Barça. I això...
Amb aquell patrocini va ser un cop bastant important a nivell global.
Allò va ser molt, molt important.
Sí, amb Bill Gates, per exemple, no? També
sí,
va haver-hi
també.
Però jo crec que ja, avui dia hi ha molta gent ja ve feta del Barça de casa, diguéssim.
Sí.
Saps què et vull dir? Vull dir que no... Home, que segur que és també un element...
No, jo crec que jo en els llocs on anem, però... suposo que és perquè estem nosaltres allà, però tant a Marroc com a països africans, com a Amèrica Llatina, el Barça arrossega sí. moltíssima gent i, de fet, molta gent, el fet d'estar al Barça allà portant un projecte encara els fa sentir-se més orgullosa, de dir, ostres, el meu Barça està aquí i està ajudant els nens del meu país, no? I això dona un sentit d'orgull i de pertinença que, bé, no calen paraules, no? És fenomenal.
Doncs és la feina que fa la Fundació del Barça, que va en paral·lel al club, a les victòries o derrotes del primer equip i de la resta d'equips del club. Fa el seu camí la Fundació i aquest cap de setmana tindrem aquesta marató. I aquesta pulsera blaurana, què és aquesta pulsera blaurana?
Sí, mira, us he portat una.
A veure.
Una pulsera que representa la solidaritat de la família blaugrana. I és la pulsera que recull fons per poder ajudar precisament amb això que estem parlant ara de la marató de TV3 aquest any, que va pel càncer. Doncs nosaltres ajudem a nens i nenes amb malalties greus, entre elles el càncer, a que tinguin una estada molt més humana, molt més amable als hospitals, no? Es passen mesos amb quimioteràpies, radioteràpies, etc. I aquesta pulsera, que simbolitza els cordons d'una bota de futbol, amb els nostres colors blaugranes, doncs la idea és aquesta, poder fer projectes que fem que aquests nanos tinguin una vida una mica millor als hospitals. I estem fent, per exemple, teràpia assistida amb gossos, estem fent esport dintre l'hospital pels nanos que estan en una fase que poden fer-lo, estem fent també pallassos d'hospital, estem fent una zona, per exemple, a la Vall d'Hebron hem fet una zona que és tot Barça, on es posen unes ulleres així de 3D i els hi sembla de sobte que estan enmig d'una cascada, enmig de la selva, amb una excursió, i que estan fora de l'hospital per uns segons, no?
I això com la gent que vulgui fer el regal de la pulsera, això on ho trobem?
Sí, doncs això a totes les botigues Barça, i a més per internet, amb l'e-commerce del Barça, va al 9,99, i la idea és que puguem arribar al màxim de nens, perquè això volem... Ara estem a 10 hospitals aquí a Catalunya, però volem estendre-ho a molts hospitals arreu del món. Doncs perquè sabem que la màgia del Barça... cura.
Doncs és Marta Segú, directora general de la Fundació del Barça, a qui li agraïm que hagi avui vingut a l'estudi de Catalunya Ràdio, i aquestes pulseres com a possible regal de Nadal, un regal solidari.
Exacte.
Senyora Segú, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Pausa i rematem l'hora amb els del que no surti.
Has tingut un problema amb la factura de la llum o amb un producte nou que no funciona bé? A l'Agència Catalana del Consum t'oferim assessorament sobre els teus drets, t'ajudem a resoldre possibles conflictes i supervisem el mercat per garantir-ne un bon funcionament. Per més informació, pots consultar el web consum.gencat.cat o les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Viu un Nadal amb tots els ingredients a bon preu i Esclat. Ibèrics, carns selectes de proximitat, peix i marisc de llotges catalanes, dolços tradicionals, pastisseria d'elaboració pròpia i vins i caves de proximitat. A bon preu i Esclat tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal. Bon preu i Esclat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Enderroc Llibres presenta... 150 anys en veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys en veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
La Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu fa 30 anys.
Vine a celebrar-ho del 12 al 14 de desembre als carrers i places del centre de Cardedeu.
Més de 200 parades on trobaràs tot el que necessites per passar les festes i amb activitats per tothom.
Vine a la Fira de Nadal i del Torró Artesà. Vine a Cardedeu.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Una mujer lesbiana es una mujer embrujada.
Que va ser de les primeres, si no la primera, on va participar Eusebio Poncela.
La representació tiene que ser heterogènia.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQI+, amb David Ávila.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Sergi Balbel i Roc Esquius presenten La Torradora, una comèdia que posa sobre la taula una torradora, crisi econòmica, de valors i d'intel·ligència artificial. Una producció de Punta Teatre amb Antonio del Valle, Laura Pau i Ramon Godino. A partir del 12 de desembre a la Sala Versus Glòries de Barcelona. Més informació a salaversusglòries.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Aquest diumenge, 14 de desembre, la marató arrenca al suplement. A Catalunya, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer en algun moment de la seva vida. Cap família se n'escapa. Si diumenge al matí us esperem al Port de Tarragona per donar impuls a la recerca. Històries humanes, científics, doctors i la música en directe de Blau Mur. Aquest diumenge, esperit de marató amb el suplement. S'obren els motius.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I a les 6 arriba el que no surti d'aquí. Roger Carandell, bona tarda. Molt bona tarda. Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Madame Juliana Canete, bona tarda.
Bona tarda, vens molt internacional, no?
No, tu.
Vaja,
tu
jo també.
Home, sí. Jo a Mèxic i tu
mica,
a París.
Una mica més internacional.
Sí, però no tinc jet lag.
M'han dit que t'has trobat molta gent a l'avió, Francesc.
Uf, l'avió de tornada.
Explica-ho tot.
A l'avió de tornada a Mèxic-Barcelona hi havia tres persones de Catalunya Ràdio, la Carla i el tècnic que ens van acompanyar per fer el programa. Hi havia molts escriptors catalans, Andreu Martín, per exemple, el nostre vol.
I algun d'espanyol, poder, també.
Jo només vaig reconèixer els catalans. Hi havia la vicepresidenta del Barça, Elena Fort.
Epa.
Hi havia Eduard Farelo i la seva senyora.
Que entenc que devien haver acompanyat la Irma.
Van acompanyar la Muixca, que va actuar. La Muixca va coincidir amb nosaltres a l'anada, però no a tornada.
Que això vol dir, creus, que es va quedar més dies a Mèxic?
És possible, no ho descarto. Hi havia Mònica Terribas,
Que, per entendre'ns, que ara, no venia ara, amb aquest pack de gent que venia de la fira.
No sé si ho podíem dir, això. Però vaja, ella venia per fer una altra cosa d'una feina que està fent ara, una altra feina. I va llanos.
Cosa seva personal, no, home, que sou tots molt pesats, no pregunteu.
No, professional, però no sé, ara potser ho estic desvelant i no ho podia desvelar. Em sap greu,
l'Ibai, què fotia allà?
I va llanos, tu, que també té negocis de la Kings League a Mèxic.
Clar, però vull dir...
Imagina't, cau aquest avió, no saps ni per on titular.
És veritat,
tants morts VIP que hi ha en aquest avió.
Titules.
Escolta'm una cosa.
Tu paties per això.
Jo pensava, aquí sortirà Mònica Terribas, la vicepresidenta del Barça.
Ibai
Llanos. Sí. Venint una infografia amb l'avió...
Amb el Farelo, sabria greu, també.
Amb el Farelo, també.
Desgràcia mediàtica. No, no, hauria estat molt dur,
eh? I la Carla.
Estaríem a l'últim paràgraf, nosaltres.
Però és curiós, perquè quan m'ho has dit al principi que havíeu coincidit tanta gent, pensava, home, venint de la fira, ja té sentit. Però clar, que tot i així s'hagin trobat gent que no té res a veure amb la fira.
Era un avió top.
L'Ibai, que no... Em van dir que l'Ibai anava sense maletes?
Sí, anava... Jo no he vist mai ningú sortir de l'avió amb les mans a les butxaques.
El meu somni.
No portava ni el passaport.
Ah. Anava amb un assistent.
Una persona que anava amb ell, sí.
Bueno, home, llavors la vida és més fàcil.
Bastant més fàcil. Clar, sí, sí. I no es va parar a fer-se cap foto que li van demanar.
Ah, li van demanar molta foto.
Sí, anava molt per feina.
I l'Eduard, què, el vas veure bé, l'Eduard Farelo?
Patia per perdre la connexió.
Dorm amb antifàs a l'avió?
Eduard Farelo.
Sí, és que tinc la sensació que sí.
Totalment.
No, no vaig dir.
Totalment, i que li queda bé més.
Però potser ho resoldrem a les 6, això. Aviam. Que no puc fer d'aquí, Antoni, gràcies. Ara ve el butlletí de les 5.
Molt bé.